Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, ha passat una setmana ben bona des que la nit de Premi Sitges va atorgar el Premi Trinitat Catasús ex aequo a Patxà i a Sitges Sandàlies. Bé, en aquella nit, Don Vidal va posar, diguem-ne, sobre la taula de la nit de premis i en la memòria de molts dels que estaven allí presents un passat present, o un present passat, bé, més aviat diríem que passat, perquè molts dels allí presents s'acostaven a l'Abdon i explicaven allò, aquelles històries de joventut de les quals pocs ara en poden ser partíceps, formant part d'un passat sabater, d'una gran indústria, de la qual ara en queda com a testimoni Sitges Sandàlies. Don Vidal, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Per una vegada no parlarem de carnaval avui.
Oh, que bé. No, que bé, no. El que trobo bé, no. A faltar, però bueno.
Però segurament d'alguna cosa més transcendent, potser, o d'alguna d'aquelles coses de les quals no se'n parla pas tant ni se n'ha parlat pas tant en els darrers anys, i que, en canvi, almenys a la nit de Premi Sitges donava tota la sensació que aquelles persones que encara ho viviu, o que ho heu viscut, en parleu amb una passió enorme, no?
I és una cosa ben estranya, Vicenç, perquè aquest poble va ser sabater, jo vaig dir el 70% inclòs, i igual tiro curt, perquè d'una forma, o sent empresari o sent treballador, pues hi havia una quantitat d'empreses en aquest poble que només que entraves en aquest poble ensumaves la cola i les pells i el semen i tot això. Vull dir, era una població totalment sabatera. I vull dir, quan els pares, parlo jo pels de la meva època, sorties del col·legi, per exemple, jo vaig sortir als 14 anys de col·legi, em van tindre a treure, vaig estudiar el comerç, no, la cosa no em va donar per més.
Allò que estudiava una gran majoria,
exactament,
el comerç.
I val a dir que vaig començar a la vila i vaig passar als escolapis amb les escoles pagades per gent benefactora del poble. Per tant,
cosa obligat. Que tampoc s'estila ja,
no. Gràcies a Déu.
Gràcies a Déu,
però en aquell moment va ser una ajuda per molts nanos de Sitges. L'únic que això et comprometia a que tu tenies de respondre, pues, amb unes notes i tal, i això no volgués veure el tremolo de cames, com els carnavals, com tot.
Dir,
et formava d'una forma amb el sentit de que tenies de treure del temps d'on fos, però quedar bé amb les persones que t'ajudaven, i potser tenies de restar temps del teu esbarjo. No? Però bé, als 14 anys, ja et dic, sortien de col·legi i la gran majoria cap a les fàbriques de sabates.
Podem començar gairebé pel final, perquè aquesta història de la nostra indústria sabatera, per què es va acabar? Hi ha una explicació relativament fàcil.
Aquesta és una pregunta que tu la vas deixar caure el dia de la nit de premis, i amb l'eco, i aquesta pregunta me l'he fet moltes vegades, perquè jo crec que sempre han existit dos tipus de sabaters, i crec jo això, i em puc anar molt equivocat. L'empresari que ha anat a tocar les sabates per fer diners, que lògicament és normal això, i l'empresari que ha treballat a les sabates perquè ha sigut un boig i un enamorat de les sabates, en sense comptar tant el benefici del mateix producte. Per tant, hi ha hagut dos tipus de sabaters. Quan les coses van pintar bé, perquè Sitges va ser una plaça de sabates molt reconeguda a la resta del país i últimament fins fora d'Espanya, quan va ser tan reconeguda, eren els moments que la Sabata de Sitges tenia un gran èxit, una gran acceptació. I llavors els pedidors queien a base de bé. Es feia estiu i hivern, i cada empresa tenia els seus representants, anaven a visitar els seus clients, i lògicament es produïen com uns pedidors fixes del client directe al sabater. Pues que cada setmana anaves a buscar la partideta de la reposició o del pedido. I això va durar molts anys. Posteriorment, naturalment, les competències entre els sabaters de Sitges també fa... Que es munta una mica la guerra de preus, no? Aquest m'ho fa tres pessetes més barat que aquell, no? He inclòs també els fitxatges dels obrers agafats d'una empresa amb l'altra, perquè el rendiment d'aquests era de tot sabut que el rendiment era de qualitat i de producció, i llavors, pues, bueno, aquestes coses sorgien, però volia dir que es vivia, pues, totalment d'aquesta producció i d'aquesta sabata. Llavors ens arriba una època que ve el tema d'exportació. Exportació és que els americans es fixen en la sabata espanyola, possiblement anteriorment s'han fixat a la italiana, però veuen que els espanyols estan fent una sabata prou digna, amb un preu més econòmic, i a través de... alguna fira que es fa per aquí a Espanya, com per exemple a Elda, la Fira Internacional, allà hi ha alguns contactes.
Estem parlant dels anys 60, més o menys.
Sí, estem parlant sobre els anys 60.
Sobre els anys 60.
Bueno, esclar, la història seria molt llarga.
No, no, però per això hem començat pel final, precisament, per veure, per intentar trobar més o menys, sobretot pels que no ho hem viscut d'una forma intensa, per què va acabar això, com va acabar. Als anys 60 els americans descobreixen d'alguna manera...
Sí, descobreixen que a Espanya es fan bones sabates i més bé de preu que les italianes, i prou dignes com per portar-les cap a Amèrica.
D'acord.
I en els primers contactes, primer diríem en plan prova, i hi ha alguns fabricants de Sitges, ara no voldries nomenar la gent de Sitges perquè segurament que potser me'n deixaria algun,
no passarà res,
i
tampoc,
potser s'enfadarien. Però jo per la fàbrica que treballava, que era Calçats Puigivet, doncs hi ha aquest primer contacte, es fan uns pedidos de prova, i llavors aquests pedidos de prova resulten que han agradat molt, han omplert totes la idea que ells portaven i satisfacció que ells portaven de portar un gènere espanyol cap a Estats Units, i comencen a vindre els primers pedidors. I què passava llavors? Pues, almenys a la fàbrica, com que la data de servei era diferent amb la data de servei del país, quan tothom volia les sandàlies d'estiu servides des del gener al juny, doncs aquella gent es conformaven a partir del juny rebre les sandàlies d'aquella temporada, però rebre-les a l'octubre o el novembre, al qual no tenies de fer ni cap mostruari especial, ni tampoc tenies de robar temps de la teva fabricació per servir als del país.
O sigui que no només era una comanda nova, sinó que podia integrar-se perfectament al calendari de l'empresa sense cap complicació.
Totalment. I cobrir el que serien els 12 mesos de treball. Això va ser el cas de Can Puigivet, només fent sandàlies.
D'acord. Suposo, esclar, en aquell moment això es deuria veure com una garantia de futur per molts anys, hem de suposar, no?
Es veia com una garantia de futur, i es notava que la gent que treballava en aquella empresa veia un futur a nivell de família, de poder fer hores, de millorar els jornals...
De garantir la subsistència.
Va ser uns anys, jo diria, summament beneficiosos per Sitges, perquè no era solament el taller o el fabricant que gaudia d'aquestes avantatges, sinó era una sèrie de treballadors que des de a casa seva fent l'aparat o muntant sabates o tallant sabates...
Fent l'aparat o què, sap de? Perdó, que fent l'aparat o què és això?
L'aparat.
L'aparat, què és?
L'aparat és la maquinista, la cosidora.
La cosidora de cada casa, no?
Que potser és una paraula castellana, és l'aparado.
No, no, però ja ens està bé.
Sí.
Que pels de menys edat, aquest llenguatge ens queda perdut en el temps. Sí. És a dir, les dones que a casa seva tenien una màquina de cosir com tantes en tenien, era això.
Es produïa que en moltes cases, que et diré, les senyores maquinistes, diguem-ne, cosien i cosien i cosien, i llavors, no sé si saps o no, però després es tenien de tallar fils,
això mateix,
a fils i tot això, i llavors tenien tota la família ocupada, des de la iaia,
amb aquelles màquines de cosir modificades, amb unes agulles que servissin per cosir la pell, etc.
La cèlebre Spaff, Singer, no, aquelles màquines que avui serien de museu totes, però tenien tota la família ocupada, el marit que tallava els fils, el nen que les engomava i els aplanava, i bueno, i tot això era créixer i moure el poble a base d'aquests pedidos d'exportació. Això va durar ben bé uns 10 anys, i em podries dir com és que s'acaba això, no? Bueno, doncs això s'acaba perquè els americans tota la vida se les han donat de llestos, però jo crec que interiorment, crec jo, que ho són, llestos. Són llestos i de vegades faltats una mica de sentiments. Això és la meva forma de pensar. Què van fer aquesta gent? Aquesta gent van fer que tota la gent jove que sortia de les universitats, bueno, tota la que en volia, els enviaven cap aquí les empreses de calçat espanyoles, els posaven allà dintre i deien que eren repassadors del gènere, amb el sentit que donaven el vistiplau a les seves empreses d'origen per enviar i per facturar tot això. Però jo crec que l'escomesa que ells tenien molt clara era, a part de repassar el gènere, era aprendre una mica l'ofici. I no feien res més que preguntar. Tots ells xapurrejaven molt bé l'espanyol. I esto por qué? I esto por qué? I esto como así no asao? Bueno, i veies un interès que nosaltres també ens en donàvem compte. Aquests és algo més que repassadors.
Un interès que anava més enllà de l'estricte fet de vigilar.
Quan aquesta gent van estar més o menys preparada, que això va durar 3 o 4 anys, llavors els pedidors van anar afluixant una miqueta, els pedidors americans, i nosaltres no ens explicàvem massa el per què. Bueno, total, que en poc temps es va saber. Tota aquesta gent que ens van enviar, nanos joves molt desperts, i que van aprendre més o menys com naixia aquest ofici, acompanyats de grans tècnics italians i espanyols ben remunerats, se'ls van endur cap al Brasil. Allà al Brasil van muntar fàbriques de peu, a la qual la mà d'obra anava totalment tirada i les pells se'ls hi podrien perquè no les curtia ningú, i van començar a establir-se allà, pues, sortint un tipus de sabata amb certa qualitat, més o menys, ensenyant amb aquella gent i traient uns preus pitjor que ara els xinos.
D'acord. Pitjor, encara.
Pitjor, és a dir, encara.
Tan rebentats com ara podien ser el preu del cine.
Sí. Lògicament, això se'n va ressentir la indústria espanyola, i lògicament la de Sitges també. A partir d'aquí comença una mica la davallada. Però, de fet, és contestar una mica la pregunta que tu em feies. Per què tot això? Jo també me l'he fet aquesta pregunta. Per què? Perquè jo l'he viscut aquesta transició, no? De les vaques d'aprendre un ofici, vaques normals, vaques grasses.
I després vaques magres.
I vaques magres, fins al punt del tancament d'una fàbrica, no? Ho he viscut, i es passa, pues, passes de l'alegria a la pena, pues, amb un tancar i obrir d'ulls. Però també et corteix d'una forma. I llavors, aquesta pregunta de per què, jo penso que els que treballem en aquest ram ens l'han fet alguna vegada. O és perquè t'entusiasma fer aquest ofici, te l'estimes i estàs envoltat de gent que pensa com tu, i has d'estar una mica boig, però de dir, tiro endavant perquè és el que sé fer, és el que m'han ensenyat, és el que estimo, i tinc coses per dir i les vull dir. Contestaran els altres si estan ben dites o no aquestes coses. Però mai pensant en un sol, mai.
Perquè ara es venen més sabates que abans.
Sí, bastantes sí. Més. Bastantes
per poc allò que sortim al carrer, vull dir, no diré que qui més qui menys, sí. però un parell de sabates, sí. No direm que cada dos per tres, però sí. és un gènere que
és... Naturalment, tot ha evolucionat a la vida, i per exemple, aquell taller que empleant tota la família potser feia 40 o 50 parells al dia, doncs ara una fàbrica mitjanament preparada amb tota la tècnica i tal, doncs te'n fa 400 o 500 al dia. Llavors, esclar, vulguis o no, s'ha mecanitzat molt. Abans les sabates, des de que començava fins que acabava, tenia de ser l'operari que l'anés amullant i acabant la sabata. Es tenia de posar unes soles que es anaven a buscar a Igualada i aquí es treballaven i es feia un acabat perfecte de les sabates. Avui en dia tot és prefabricat, això. Són soles igual, però hi ha una gent completament tècnica dintre del tema, que t'agafen la teva forma, la teva línia de forma, i et treuen el prefabricat perfecte i exacte. Què passa? Que tu muntes la sabata, agafes aquest prefabricat, l'enganxes i ja tens la sabata acabada. Simplement claves un taló que es clava a màquina, no abans clau per clau, i totalment vol dir que la tècnica evoluciona molt i més que evolucionarà, però sí que sempre falta la capacitat, diguéssim, de crear. Llavors hi ha també dos sabaters, el que intenta crear, dir coses personals, i el que va darrere de lo que ja està creat, buscant-li un preu. I això són dos aspectes també de la sabata. I llavors uns estan valorats més pel botiguer de preu mig alt,
sí.
I els altres estan més valorats del botiguer del preu mig baix.
D'acord. I si un vol sobreviure, en quin dels dos àmbits s'ha de posicionar?
Pel que serveixis. Pel que serveixis. Però sobretot, és una cosa. És... jo crec que un taller de sabates el forma un equip, totalment un equip, perquè tu pots tindre idees que et puguin fer somiar, però després has de posar els dos peus a terra i veure per on te'n bellugues, o la inversa, que tu de vegades pots estar adormit i que el treballador et digui, escolti, per què no provem això o allò, i et faci moure una miqueta a tu, no? Jo penso que si arribes a juntar just a l'equip perquè estigui il·lusionat en fer aquell producte i llançar-lo com que fos de tots aquell producte, això és òptim. Jo estic en aquesta línia. Gràcies a Déu a mi em van ensenyar a estimar aquest ofici i jo ho he intentat, això. Jo ho he intentat. Mira, durant molts anys érem dues persones que no havien passat per universitat ni pel lloc, que era el meu cosí en Jaume i jo. Jo penso que fèiem anivellar amb una mica la balança, no? Ella estava en la part comptable, seriosa, treballadora, responsable, i jo estava el més neguitós, no? El moure la producció, el buscar el client, el treure models, el dialogar amb el treballador per posar-nos d'acord amb una sèrie de coses. Pues, bueno, eren dues feines que les fèiem, crec, amb tota la responsabilitat. Vam durar el que vam durar, fins que, desgraciadament, no cal que ho repeteixi, ens el trobem a faltar i el recordem molt, però la vida continua i hem de tirar endavant. Pues aquest ha sigut una mica l'esperit que hem portat.
D'acord, o sigui que una mica de motivació i una mica de peus a terra.
Sí. I comptar amb la mà, d'obra que tens tu, hasta on ets capaç de no inflar globus a l'aire, sinó que sapiguer que el que estàs proposant després ho faràs, perquè tens una mà d'obra que estima allò, també, i que en queda molt poc d'aquesta mà.
A veure si a partir d'aquell argument, o sigui que quan van marxar els americans, gairebé la indústria sitgetana no va ser capaç, diguem-ne, de reinventar-se per ella mateixa i de trobar una sortida a la marxa de tota aquesta producció.
Passa una cosa, jo diria, acompanyat de que els americans tanquen les aixetes de l'exportació, però la tanquen a Sitges i a tota Espanya. I llavors hi ha el que d'una forma ambiciosa busca el produir, encara que no sigui enviar sabates a Estats Units, al país, al nacional, o alguna exportació a Europa, i tècnicament evoluciona molt, i surten els tallers que et diré jo, Delda, Elche, Petrel, tota aquesta gent evoluciona molt. Alguns de Sitges també evolucionen, no amb el que tocava, i comença a entrar el turisme a Sitges, i qualsevol treballador de Sitges que tenia una habitació a casa seva era capaç de llogar una habitació amb un matrimoni, amb una persona estrangera, a 3 mesos a l'estiu, i guanyar tant com treballant tot l'any amb les sabates. Imagina't, és bestial.
Està aviat dit, això està clar.
Llavors, naturalment, hi havia molta gent que també deia, escolta, per ensumar cola tot un any, i en 3 mesos em trec això, després faig 4 tonteries, 4 remendos, i ja viuré la mar de bé. O sigui, que el turisme ens desmunta una mica la fàbrica de sabates. El sabater, coi, veu la font d'ingrés del turisme, s'hi agafa i llavors hi comencen a marcar unes davallades a quan a produccions, a quan a perdre gent, i el mateix fabricant a perdre interès davant de tot
en
això.
Aquesta perspectiva de l'edat, l'Abdon deu pensar, res no és nou ni és vell, no? De la mateixa manera que ara molts han vist en aquests darrers anys com els lloguers podien substituir la feina d'una botiga,
sí, senyor,
i la feina del dia a dia, doncs en el seu dia el turisme venia a substituir, sí, la feina...
Sí, jo crec que llavors va ser el moment que tots ens hauríem de fer la pregunta, tots els que érem vius i existíem llavors o teníem unes responsabilitats, ei, què en volem fer de les sabates de Sitges o de la pell de Sitges, de les jaquetes, que eren magnífiques, fantàstiques. Jo crec que dintre del ram de la pell, jaquetes, bolsos, sabates, érem un exponent important al món. Al món, eh? Cuidado, eh? Érem reconeguts, de veritat. Qui venien quantitat d'estrangers que omplien de jaquetes o de sabates en el seu moment i se les emportaven al seu país.
Com es tanca una fàbrica i com es viu? I com es viu el pensament de seguir endavant?
Es tanca una fàbrica i es viu molt malament. Perquè el primer que et presenten és que l'empresari afronta la cosa, ho explica amb els treballadors, i els treballadors naturalment hi ha coses que l'afecten tant que les entenen o no. Comencen les coses amb un rebaix de personal o treballen a l'empresa mig any i l'altre mig any anar a buscar el fons de compensació que t'ho arregli. Això comença així, i això comença que pinta malament, no? I llavors ja comencen a entrar-hi els sindicats dels treballadors, que, bueno, que molt bé, que t'indiquen el que has de fer per defensar el teu lloc de treball i tal, però ells t'indiquen el que has de fer per defensar el teu lloc de treball. Però si tu, que vius una mica al costat de l'empresari o el coneixes, veus que no té feina, diràs, escolta, pots anar a defensar el que vulguis.
Ara ens està parlant un treballador o un empresari?
Està parlant un treballador. Un treballador. I jo sempre, encara que ara em toqui de fer d'empresari, jo estic al costat del treballador, sempre. A mi qualsevol treballador em ve i em diu, escolta'm, que aquesta feina no ens queda prou bé, i me l'escolto totalment, una perquè millorem i l'altra perquè té un error molt més que justificada de que treballant s'ha tant o més que jo. Vull dir, això és així.
Sí, perquè la reflexió de l'abdominal venia a ser, ja pot venir un sindicat, que no en traurem res de bo, perquè això no va.
Ells sí que en trauran el 15% de cada treballador de lo que arribin a cobrar. Això és així, és veritat. Ara, entenc que han d'existir i nosaltres li fem 1000 preguntes amb el sindicat, però sempre teníem el mateix per resposta. Que no us baixeu els pantalons, no fluixeu, no d'allò. Sí. Bueno, molt bé. Però si una entitat és una societat anònima, el que es digui, no sé, tindràs el que hi ha, no el que no hi ha.
D'acord. En aquella nit de Premis Sitges, l'Abdon Vidal va dedicar un record, diríem que més que positiu, al senyor Puigivet.
El senyor Puigivet va ser un home molt intel·ligent i un molt bon home. Un bon pare, va tindre molt bons fills, una senyora extraordinària, la Toni López, extraordinària, amb un gust exquisit, però en Josep, sobretot, era un home bo, amb una capacitat de càlcul de números impressionant. Llavors ell venia va agafar la fàbrica de sabates del seu pare, de Lluís Puigivet, que jo vaig entrar amb en Lluís Puigivet. I ell, a l'ofici de sabater, No s'hi va posar massa en maquinària, sempre el va suplir amb gent representant amb ell. Jo durant molts anys vaig ser encarregat d'ell, i el qual en cada secció tenia un altre encarregat, perquè treballaven 60 i pico de persones. Però ell tenia sempre les visions molt clares del futur de la seva fàbrica. Va ser el primer de començar a fer sortides a Itàlia i començar a veure les grans aparadors de moda i començar a veure per on anaven els tiros. Va ser el primer. I amb això no et diré que era comprar o fixar-se en una sabata per reproduir-la a l'any que ve, a la pròxima temporada. Era comprar una mare i fer diversos fills.
D'acord.
Però tindre una mare, eh?
D'acord. Ara va més o menys així, també?
No.
Un passa per Itàlia i passa...
Que va.
Ara s'ha acabat això?
No, que va, home. Que va. Els més barateres que poden ser, i en tot el respecte,
sí,
perquè s'han convertit en grans sabaters, però han tingut la màgia de saber-ho fer molt barat amb materials econòmics i tal, però que són molt actuals. Doncs pues mira, jo et diria que la Via Espiga de Milán, que és un dels carrers que es pareix bastanta moda, es pareix una moda o un model o una sabata a les 11 del matí, i a les 11:05 a Elxa ja l'estan tallant. Això per dir-te això. I són els més barateres. Davant d'això, els que volen dir altres coses, que estem a les mateixes condicions. Per tant, quan surt el sol al dematí, surt per tothom, i tu busca el camí que creguis que és el bo per tu. Si preguntes de Sitges Sandàlies, aquest tema, lògicament, Sitges Sandàlies ha de sortir a l'estranger, ha de saber el que hi ha, ha d'anar a les fires, perquè quan tingui una conversa amb un client sàpiga del que parlem, perquè els clients també volten, però sobretot ha de buscar el seu camí. Quin és el seu camí? Per mi és la fantasia. I la fantasia d'on es treu? Doncs dels llocs més inhòspits. Per exemple, per mi una font, per mi, per exemple, Saint-Tropez. Saint-Tropez, a mi aquells aparadors una mica hippies o d'aquella bisuteria tan personal, allò adaptat i portat, fent els teus motllos i amb el teu equip de feina que puguis tindre a Sitges Sandàlies, presentar les teves sandàlies és un camí que fa anys que l'hem agafat, i dic Saint-Tropez com altres poblacions.
Perquè ho heu pensat des del primer moment, això?
Sí, nosaltres veníem del món de la sandàlia de fantasia.
I ho pregunto així perquè, de la mateixa manera que ha fet aquest esbós d'en Josep Puig i Bet, l'Abdon Vidal, un podia pensar, home, si amb el senyor Puig i Bet no li surten les coses, sent una persona que té aquesta capacitat de futur, ens sortiran les coses a nosaltres si ho volem fer per compte propi.
Vam agafar tot l'ensenyament d'ell, però vam agafar procediments diferents. Ser més àgils. Si convenia estar més en contacte amb el client, perquè les coses avui són molt més ràpides que abans. Abans, ja et dic, et nutries d'una línia, d'un model o d'un taló, i no el presentaves fins l'any que ve. Hi havia un marge de temps que d'Itàlia a Espanya era un any.
Que permetia, d'alguna manera, pensar i repensar.
Ara són 5 minuts, Vicenç. 5 minuts. I llavors tu t'has de buscar la fórmula. I la fórmula quina és? Conèixer una mica amb els clients, la teva cartera de clients, saber el que ells esperen o pretenen de tu, i naturalment intentar de fer-ho dintre de les possibilitats que tens. Gràcies a Déu, el que estem fent, hi ha una resposta. Però torno a repetir, hi ha un equip al costat molt important, i si Déu vol, i espero que Déu voldrà, hi haurà una continuïtat. Tinc una filla que dibuixa 10 vegades millor que jo, i té un esperit de... Li ha picat el tema aquest de la sabata. Veig que l'està arrelant.
Perquè, vist d'aquesta forma, qui no dibuixa bé una sabata, no cal que pensar en res més?
Tampoc és el 100%.
Tampoc és el 100%?
Això. Tampoc és el 100%, però que té molt de guanyat el que pot agafar una maqueta, i una maqueta no és res més que envoltar la teva forma, el teu peu de la sabata on tu faràs sí. la sabata, enfundar-la en plàstic i sobre aquest plàstic que t'agafi bé un llàpids, que tu col·loquis les tires i els adornos que tu pretens al lloc que tu les vols posar. No que ningú et digui posa-les aquí i posa-les allà, no. On tu les vols posar. Pues hi haurà un equip crític al costat teu que et dirà, escolti, si això ho féssim així o ho féssim així. I l'important com tot és el que abans he dit, és de vegades trobar. Les idees, invents, no se'n fan. Idees sueltes n'hi ha moltes. Agafar-ne una, i si aquesta idea l'analitzes i és bona, és d'aquella mare, treu-li tots els fills que puguis, eh? Però basats en una idea. Pues si un mostruari, per exemple, com el nostre, fent 170 o 180 mostres...
És el que anava a preguntar, eh? Perquè tothom més o menys ho tingui al cap, 170 o 180
sí.
mostres.
Després seleccionem una mica, perquè jo no faig proves, vaig a tiro fixa. Quan les tinc fetes, llavors les provo els peus.
D'acord.
Entre que pot ser que et disparis per preu, o que no et acabin agradar, o que hi ha una altra cosa que et millora aquella sí. que has fet, vaig a un criteri d'equip. D'equip, es queden en 135-140.
Déu-n'hi-do.
I llavors els quatre representants van amb dintre les maletes, porten a dintre les maletes 135 o 140 mostres.
Quants canvis l'any? Per temporada?
Només, nosaltres només fent sandàlies és un cop a l'any.
Un cop l'any, fortunadament.
Ells surten, per exemple, a primers d'octubre i acaben el viatge... primers de gener.
D'acord. Sí, acaben de sortir sí. i estan en aquest
llavors,
procés.
Ells estan pendents, com que ells són sí. viatjants d'altres firmes, o surten per hivern, o estan pendents de la teva fabricació dels seus clients, que, els quals els hi han donat el pedido.
Vist així en abstracte, sí. 130 mostres semblen moltes mostres.
Són.
Són.
Sí. Però som uns bojos de
no, no, sabates. Pregunto perquè no, així obertament, dir 130
som,
models...
Som. Sí, però és que jo penso de que quan vas ple d'il·lusions en fer coses, ho vols fer tot. I vols que no et falti res.
I això deu ser un problema per l'empresa, també, eh?
Ho és, l'únic que després aquests costos que et poden representar, fos poc o molt i la gent molt agraïda, aquestes mostres les vens en directes amb famílies
directes
o gent amiga o el que sigui.
Perquè en el fons d'aquests 130 models sí. hem de suposar que n'hi haurà un percentatge que sortirà molt més que un altre.
Sí. Mira, et diré que l'any passat vam escalar. Escalar és posar en marxa
sí.
aquestes mostres amb tots els seus números i vol dir servir feina. 111 models.
Déu-n'hi-do.
Sí.
O sigui que allò que deia l'abdon de jugar tiro fix
sí.
És una de les maneres de sobreviure, no? No, sí. no equivocar-se pensant en massa coses i que després no...
Potser altres fabricants en 45 o 50 mostres potser farien. Potser estan més segurs d'ells mateixos. No ho sé, no vull entrar
no,
en
ho
aquest
terreny. Per si en aquests mons és un número que s'estila molt o la majoria de fabricants encara en fa menys,
no.
fan menys?
Nosaltres
o no,
som dels que en fem més.
Sou dels que en feu més.
Sí, però potser per dues coses. Una, per aquesta il·lusió que portem dintre i que la volem desenvolupar i cada any la volem dir. Altra, per una sèrie de proveïdors que tenim, que ens entusiasmen en coses, per exemple, la casa Swarovski, 10 anys enrere no la coneixia ningú, nosaltres ja hi treballàvem amb ells. Vull dir, ara tothom la coneix, Swarovski, no? Però sembla que sigui pues, un sello que et marqui a que estàs a posant i aplicant coses de valor, diguéssim, no? Llavors, naturalment, aquests proveïdors, per facilitar també les seves ventes, treuen les seves revistes, els seus acoplaments d'adornos i tot això. Cosa que tu treure un model d'una revista, per mi no és bo, perquè els mateixos ulls que miren aquella revista
sí,
el miren 40 fabricants.
Està clar.
A mi el que m'agrada és que entre tots pues, siguem capaços de portar la nostra idea de la nostra sandàlia, però sense treure-la del lloc en concret. Eh? Que sí que pots tindre una influència d'algú molt determinat. Jo no sé, jo, per exemple, de vegades he vist, et diré jo, una roba amb un estampat, i aquell estampat m'ha donat idea per fer un adorno de sabata. I dius, però escolta, però si allò és un estampat, molt bé, tu agafa el llàpids i entretén-te. Mira, de vegades pots estar 4 hores amb el llàpids a la mà i omplir la paperera. I de vegades amb un sol paperet que no vagi a la paperera, mira, és la panacea.
N'hi ha suficient, segurament, a vegades. Amb un... com que això és un procés de creació, suposo que o pare o la filla, o qui sigui, quan dibuixi ja pensa, això anirà bé, això no acabarà de funcionar, o aquesta sabata pot agradar més que l'altra, o el que surti d'aquí. A veure.
Penses, això anirà bé, i això per quin client serà? D'acord. Això és important.
Anàvem aquí, eh?
Això és
però anàvem aquí per dues coses. Primer, una de molt bàsica. Què és més important? El disseny, l'estètica o la comoditat?
Mira, és confeccionar de tot el que m'has dit un sol camí. Vull dir, primerament, idear alguna cosa que creguis, primerament, que t'agradi en tu, naturalment. Però després fes-te la pregunta. Agradarà a més de més? Ah, doncs... pues, potser sí. I si agrada, en quin tipus de client li agradarà? Doncs pues mira, al nord, perquè és una sabata més o menys tapada. O Andalusia, que és una sabata totalment destapada i molt folclòrica. O a Madrid, que volen ser els... i són, volen ser, i de vegades són, los valientes y los que tienen los mejores escaparates, això ho dic entre cometes.
D'acord. Hi ha gustos veritablement molt específics?
Sí.
Depèn del lloc on... sí.
Abans de sortir amb el mostruari, de vegades fent col·loquis entre nosaltres.
És a dir, el nord volen una cosa, el sud volen una cosa, a Madrid en volen una altra, els catalans en volen una altra.
Sí, hi ha una sèrie de models que són coincidents a tots. Però quan tu marxes una mica del sota cavall i rei, quan marxes d'aquí dius, això és pel nord, o això és per Andalusia. I aquella sabata no portarà topos dels andalusos, però
al nord una fantasia més discreta, si es vol,
i aquella mas de noche,
d'acord, i al sud una fantasia més deixada anar, d'acord, perquè la fantasia té client de molts diners, de pocs diners, té client de tota mena?
De moda mitja en amunt.
De moda mitja en
amunt. I l'amunt no pot parar.
L'amunt no té, no té sortir. I fora d'aquí?
Fora
d'aquí què passa? Què passa en altres països que no siguin aquí?
Pues existeix el mateix que aquí. Jo, per exemple, que visito, on em miro molt al mirall, per exemple, és Milán, no? A part de Milán, pues, no sé, vas a Venècia, o vas a Florència, o vas a Cannes, o vas a Niça, o... mateix Saint-Tropez que t'he dit, o Verona, vull dir, una sèrie de pobles...
I que... allà què fan?
Allà què fan? Doncs pues hi ha el mateix que aquí. Hi ha la sabata de baratero, i la sabata mitja-alta, i els preus intocables, com poden ser botigues de Versace o botigues importantíssimes, però jo penso que això també passa a Barcelona o a Madrid, ja comença a passar això. L'únic que ells, potser, Itàlia, avui per avui, encara són els capdavanters.
D'acord.
I això ho hem de reconèixer.
I no són els capdavanters perquè ho venguin millor que qualsevol altre, sinó perquè ho fan millor?
Són més creadors que nosaltres, en general, avui per avui. A més, són més professionals, no, més professionals no, van més adelantats tècnicament a la professió de sabata. O sigui, saben acabar millor una pell, saben treure-li més rendiment amb el... amb un taló de sola, amb un acabat, amb un brillo natural, no amb un brillo de brillantina, sinó d'un brillo natural, traient unes ceres molt especials, i estem parlant d'ingredients que de vegades no es veuen, però que el compendi de tots ells et fan que aquella sabata dius, carai, ara entenc per què val 500 euros vent al públic, o 600.
Perquè ho pot valer una sabata, això, i que pugui resultar justificat?
Mira, això també et diria que... un suèter de Lacoste val el que val, i un que és com el de Lacoste però sense el cocodrilo, igual porta una sargantana, val la meitat de preu. Llavors també hi ha una mica la marca. La marca també posa una quantitat important. Però bueno, aquesta marca, aquesta quantitat que posa de més a més, igual que amb el suèter, ha passat pel raio X totes les seves matèries que empleen, i dubto, o estic convençut...
que no hi hagi un material que no sigui...
no tindràs cap problema en cap sentit. Et transpirarà bé el peu, tindrà un forro que la teva suor no la farà...
Perquè això no deu haver canviat. Per fer una bona sabata, fan falta bons materials.
Naturalment, ja, naturalment. Naturalment.
Com per fer una bona cuina fan falta bons...
Sí, una bona taula, amb una bona taula, si no hi ha bon material...
Aquí no hi ha volta de full.
No hi ha volta de full, no. I a més, cada vegada el consumidor en sap més.
Anava a preguntar això. El client se n'adona un valor a tot...
Sí. I després el client comença a dir, vull les sabates de fulano. Jo m'hi estic trobant.
O sigui que des del punt de vista però és que des del punt de vista de qui fa les sabates, sí, hem de suposar que ara el context és millor que fa 10 anys o 15.
Sí.
El client és més sensible a la qualitat, sí, sí, o valora,
sí,
més.
Sí. Sí. També el preu ha canviat i se la mira més, la sabata. Abans només se la compraves, el posaves peus i endavant. I
podem preguntar, com es valora una bona sabata? Com es veu? A simple vista.
Mira, primerament, sembla mentida, però el preu ja et començarà a marcar si aquella sabata ha de ser bona o no ha de ser bona. T'ho marcarà el preu, això en principi. I llavors diràs, Pol, per el que em gasto, ara me la miro bé, aviam, pues, ostres, pues sí, mira, porto una tapa de no sé què, o aquesta pell, que flonja que és, o aquest forro, que maco que és, quin color que li han donat. Vull dir, una sèrie de requisits, o si porta algun adorno de brillanteria, carai, quin adorno, ara me'l posaria aquí al cabell, o el que sé. Vull dir, et començaran a valorar aquell preu, si és que el justifica o no, aquell preu, amb el gust de la senyora.
D'acord, no? I si una sabata no és còmoda, no ho serà mai?
Si una sabata no és còmoda...
Ja, no, ja es penso, donarà, ja es donarà.
Jo penso que se la posaran un o dos dies...
I s'ha acabat la disca.
I s'ha acabat. I després hi ha senyores que són capaces de patir del peu però per presumir una sabata.
Allò que per lluir-se de patir,
sí,
no?
Sí. Sobretot, de vegades, aquí les que potser més aguantarien són els joves, no? Però de vegades poden tindre una sabata inclòs incòmoda, però que la disfruten presumint de la mateixa, no? Però, escolta, això és quan plou que les aigües van a parar als rius. Vull dir, el que és bo, és bo. I, per exemple, un que pot impactar amb una marca o amb una idea molt bona, però si després no té continuïtat d'allò, al cap d'un any ningú se n'en recorda.
D'acord. Hi ha més competència que mai, també?
Sí, més que mai.
Sí, més que mai.
Sí, però si algú ens omple a nosaltres és que hi ha clients que ens diuen, entren del carrer i diuen, queremos la sandàlia de Sitges. I això és perquè les nostres sandàlies van marcar de Sitges. Sembla pedanteria, però
no.
El que et dic és real.
Però anava a preguntar per si hi ha veritablement una personalitat sitgetana en el disseny de la sandàlia.
Que t'ho dic que és. I ojalà hi haguessin 20 indústries més de sabates aquí a Sitges, que entre tots potser haguéssim lograt que hi hagués un magatzem de pells aquí o un magatzem de matèria prima aquí i que estiguessin més visitats pels representants de les pells.
Ara ens queden 4 minuts, però sí. On aneu a buscar les pells? On?
A 500 quilòmetres, Vicenç. A 500 quilòmetres. La font, mira, les soles abans estaven a Igualada. Els curtits de pells, a Banyoles, Terrassa...
Tota casa, vaja.
Tota casa.
I ara?
Ara has d'anar. Tots aquests fabricants catalans que continuen, alguns fabricant, els magatzems els tenen a Elda, amb la condició que ells no poden vendre directament a tu, sinó que has d'anar de cara al magatzem. No? Llavors, tots els magatzems de pells estan entre Elda i Elche. Nosaltres ens nutrim d'Elda. I tota la matèria prima, allò que abans et deia, que si el prefabricat, el
salon, sí.
Tot a Petrel, Elda i Elche. Tot allà. Jo quan nosaltres comencem un mostrari, primerament, les idees que tu portis, et fas un disseny del que vols, i amb un equip nostre de la fàbrica anem cap allà baix, i si és un taló és un taló, si és una planta és una planta, si és una pell és una pell. Prèviament, el viatge que faig a Itàlia, vaig a visitar en directe les taneries italianes. Sí, que això és a Santa Croce, la província de Pisa, que tots són fabricants de pell, tot. I llavors, si m'hi pogués passar allà una setmana... Home. No et dic res el que passaria, però m'hi puc passar un parell d'hores com a molt. Però vaig directe ja a uns proveïdors. Per tant, les pells que et poden comprometre més les importem d'Itàlia. De Santa Croce ens venen directament i hi ha un enteniment molt bo i inclòs un feeling entre nosaltres. Vull dir que t'has de moure, Vicenç, t'has de moure.
I aquestes alçades un pensa, home, si això funciona bé i funciona millor, esclar, més obligacions per l'empresa i benvingudes siguin aquestes obligacions pels que han de venir després, no?
Naturalment. O sigui, jo crec que nosaltres no podem estirar més el braç que la màniga. Nosaltres podem produir uns parells determinats en una època determinada i els has de servir dintre d'aquell temps. És clar que després et queda un temps que nosaltres preparem el pròxim mostruari, però que el treballador en aquell moment...
Mm-hmm. Està clar, no, directament no treballa.
T'està esperant que comencis una altra vegada i per cobra tornar-hi. D'on te cobra, mm-hmm. No? Ara bé, si poguessis omplir això, seria fantàstic. Casualment, No hi ha cap cosa concreta. Jo demà, acompanyat, marxo a Brussel·les. Tinc un contacte amb un agent de Gambó. Mm-hmm. Per cert, ve el president de Gambó, el qual el seu fill està a Brussel·les i tenim un contacte. Han vist les nostres sandàlies, han vist els nostres preus i estan molt interessats. De Brussel·les miraran quin tipus d'exportació podem fer. Tot això parlo el que ells en diuen.
Sí, sí, sí.
Jo de moment totes les nits els he dormides tranquil·les, però ara ja estic una mica neguitós. M'han pagat els dos bitllets d'avió, l'estància allà, i després de Brussel·les passem a París amb aquest possible pedido o manera d'omplir aquest temps que tenim.
Són les 11. Toquem fusta. Perquè a veure què passa.
Vinga.
Et dono gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Compte amb el cor que aquestes coses o poden accelerar.
Ja m'avisa. És noble.
En 5 minuts tornem. Gràcies, et dono una vegada més. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.